ese momentet que hem estat amb serents és una aquest llarg curs.
Curs.
Curs. Abans, quan feia una estoneta així, sempre deia, farem un minut de silenci. Però després mai sabia si havia passat un minut o no, si no mirava el rellotge. Així que ara només hi fem uns moments de silenci. Perquè des del silenci del temps es pot mesurar. Sí? A vegades sembla molt intens, a vegades sembla més llarg, a vegades sembla més curt. Depèn de tantes coses que passen per dins o que no passen per dins, que ens ha d'aprendre un concepte diferent del que pot ser el temps, que tot també mesurem amb un rellotge. El tema que hem pensat per aquesta tarda és sobre la bellesa de la personalitat espiritual. I què vol dir ser espiritual o tenir una personalitat espiritual en el món en el que vivim, on sembla que des de fora es tendeix a allunyar-nos d'allò que és espiritual. Sí? Hi ha ben poques coses fora de les que se'ns ofereixen en els anuncis i tot això, que ens centrin una miqueta cap endins. Sí que si mirem la natura o un llibre o altres paràmetres, potser sí que ens hi acosta una miqueta més. Però abans m'agradaria diferenciar el que és religió d'espiritualitat, perquè a vegades per certes persones sembla que es posi tot en el mateix tanc, i no vol dir que totes les persones que es consideren religioses siguin espirituals, ni totes les persones que es consideren espirituals siguin religioses. Està d'acord? Ara sí que està clar, hi ha persones religioses que són espirituals, hi ha persones espirituals que són religioses. I ja que no és una cosa ni l'altra. També hi és aquesta opció, també hi és. Per religió podríem entendre, tal com ho entenem aquí en el món occidental, seria tot allò que encaixa amb uns dogmes, amb unes doctrines, no? Cadascú les diferents religions que se'ns plantegen. Tot i que en el sentit original de la paraula religió ve del llatí, que vol dir religare, o tornar a lligar, tornar a connectar. Per tant, si ho mirem des del punt de vista etimològic de la paraula, sí que té un cert sentit aquesta paraula, que també té a veure amb el sentit que en sànscrit és la paraula religió, que és el que es diu dharma, amb ima, dharma. Dharma en sànscrit vol dir algo així com a estil de vida en base a uns principis elevats. Sí? És a dir, tot aquell estil de vida, el que sigui, que es basa en uns valors espirituals, en un codi de vida elevat. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, religió entraria en aquest concepte totalment lligat al que és espiritualitat. I per altra banda, tot allò que ens connecta amb el que és sagrat, amb el que és diví, elevat, més enllà del que podem considerar aquest món material i extern, ens connecta amb la nostra espiritualitat. Des d'una religió o no. Hi ha moltes persones avui en dia que no se senten directament relacionades amb cap religió, en canvi són profundament espirituals. Llavors és des d'aquesta espiritualitat que des de Brahma Kumaris ens podem identificar. A vegades ens diuen, sou un grup religiós? No, religiós no ens hi considerem pas. Però evidentment som un moviment espiritual. Perquè la meditació ens ajuda a connectar-nos amb la nostra espiritualitat, amb el nostre ésser espiritual, amb la nostra energia, amb els nostres valors més suprems, més elevats. I llavors tot el que és dintre de l'espiritualitat, hi ha tres conceptes molt, molt clars o molt determinants que els anomenaré ara, i després comentaré alguns d'aquests principis que us he comentat abans. Per un costat, quan parlem d'espiritualitat, va molt directament relacionat al que pot ser un mateix, l'ànima, l'ésser espiritual, sí? És a dir, el que cadascun entén de si mateix des de no el que jo em descriu a mi externament, sinó el que jo sóc per dins, amb els meus pensaments, sentiments, emocions, desitjos, tot allò que em porta a un temps d'escolta interna, a un temps de gaudir del silenci, i que per tant des d'aquest silenci em torno a reconnectar a mi mateix. Aquest aspecte de l'ésser és prou fonamental. I també des de l'espiritualitat, quan estem parlant de Déu o l'energia suprema, fora del que pugui ser la religió, d'acord? És a dir, aquesta connexió amb el que pot ser més diví, més elevat, més suprem, també hi té un lloc dins de l'espiritualitat, evidentment. Llavors no només estic jo, està clar que estic amb els altres també, i aprenc a relacionar-me amb els altres com a éssers espirituals, com a éssers que tenen uns grans valors espirituals. I aprenc també a relacionar-me amb aquesta energia més divina, més suprema. I en la relació entre cadascun de nosaltres i tot allò que ens envolta, és aquí... amb la relació entre nosaltres i el que ens envolta, és on intervé el que anomenem la llei del karma, que seria aquest tercer aspecte que crec que és fonamental també en l'espiritualitat. Que la llei del karma és l'efecte que produeix tot allò que fem. Tan senzill com això. A vegades ho traduïm en el món occidental com aquell qui diu aquí quina creu, doncs diu quin karma. Quin karma que té aquest, o quin karma que tinc jo. A vegades hem pogut fer servir aquestes expressions. Però no estarien del tot ben col·locades. És a dir, karma en sànscrit és acció, ni bona ni dolenta. És acció, qualsevol acció que fem. El que sí, des de l'espiritualitat aprenem a veure la conseqüència que produeix qualsevol acció que realitzem. S'entén això? Llavors una persona... espiritual és una persona més reflexiva. No és una persona que es mou tant per impulsos, sinó una persona que es mou més aviat des dels valors. Sí? És a dir, em puc deixar portar, tinc l'impuls i dic una cosa, o crido, o faig el que sigui, i llavors potser me'n penedeixo. Llavors ve el pensament. Però una persona espiritual ho farà a l'inversa. Des d'uns valors, des d'un codi, des d'una ètica... A partir d'aquí, tindrà aquests moments de reflexió, de silenci, i es relacionarà amb el món que l'envolta. Tot i que està clar que no sempre tenim el temps suficient com per dir, doncs ara paro i ara penso i ara faig. A vegades són decisions així més ràpides, no? No sempre tenim aquest temps. Però segons vas dedicant-te un temps per tu, que no es tracta de quantitat de temps, sinó de qualitat de temps, quan més el tens, més aprens o més se't perfila el que se'n diu la capacitat de decidir, de discernir, de veure què és el que cal en cada moment. Llavors, el que ha passat ja ha passat, el que vindrà, no ho sé, però el que sí puc saber és el meu present. El present sí que el coneixo, oi que sí? Llavors, quin ús en faig del present que tinc? D'aquests moments que ara estem vivint, d'aquest present, del dia d'avui, quines conseqüències em portarà? Però no sempre aquestes conseqüències, aquesta llei del karma, actua tan immediatament. Un altre principi des de l'espiritualitat és la paciència. Sí? Que a més és la ciència de la pau. Paciència. Sí? I estem acostumats a que volem resultats ja. Ja. I he fet una cosa bona perquè ara no tinc el resultat o... No? Però a vegades els resultats venen al cap d'un temps. Però una persona que és espiritual sap entendre que tot serveix per alguna cosa o que tot passa per alguna cosa. Té sentit això? A vegades en aquell moment penses és que no té cap sentit, no sé ara per què ha passat això, però si reflexiones tot té un sentit. No hi ha res que passi perquè sí. Des del punt de vista d'una persona no espiritual, no li veurà un benefici o un guany o un enriquiment personal a les coses que passen. Això no té cap sentit. Ha passat perquè ha passat i ja està. Però potser sí que té algun sentit. I us comentaré alguns d'aquests principis que us deia. Perquè per un costat, una vida espiritual és una vida de coherència. no seria molt espiritual una persona que diu una cosa i en fa una altra. O més enllà encara, pensa una cosa, en diu una altra i en fa una altra. Una persona que tendeix més a una espiritualitat, allò que pensa, allò que diu i allò que fa, tendeix a estar en equilibri. Dic tendeix perquè ja la igualtat total seria la màxima perfecció, la perfecció absoluta, i de moment encara no estem en aquest nivell, em sembla. Però sí que aquest nivell de coherència és molt important. És a dir, doncs, si tu penses que parteixes de la no violència, per exemple, que és un principi molt arrelat a l'espiritualitat, a l'ahimsa, que pel que difonia Gandhi, aquesta no violència que va portar al màxim, al límit, aquesta no violència implica moltes coses. Per exemple, una vegada recordo, em van regalar uns pantalons de pell. I era joveneta, ja feia meditació en aquella època. I la veritat, me'l vaig emprovar i em quedava prou bé. Però el vaig tornar. Dic, mira, dic, no me'ls posaré. Perquè si jo no crec que s'hagi ni tan sols de matar per menjar, perquè des del punt de vista espiritual no encaixa això, tampoc vaig de portar una pell que no encaixa amb la no violència que jo vull practicar. M'enteneu? Sí, inclús en aquests nivells, no? Vull dir, quin sentit té? I en aquest aspecte de la coherència interna i externa. És a dir, el món intern i el món extern. Per una altra part, i a vegades es malinterpreta l'espiritualitat com que per ser realment espiritual t'has d'allunyar del món. Te n'has d'anar a una cova o a un monestir o X. T'has d'allunyar del món per ser espiritual. Què penseu? No cal. Oi que no cal? No vol dir que qui ho faci, doncs és una opció també. Val? Però com podem aprendre des de l'espiritualitat a preparar-nos justament per la vida en aquest món? Per la vida aquí, en la societat, en el món en el que ens vivim. I si algú pensa que realment per ser espiritual s'ha d'allunyar d'aquesta quotidianitat, és que potser no ha entès massa bé què és l'espiritualitat. Com en el dia a dia també és possible portar-la a terme i viure-la, i viure-la des de dins. Des dels moments de silenci que podem practicar, que podem sentir, estem entrant en connexió amb el que serien els sentiments més profunds de l'ésser, de l'ànima, d'aquest primer aspecte que us deia de l'espiritualitat. Sentiments profunds que venen d'allò que no és físic, d'allò que no és material. Sentiments profunds, doncs, que des d'aquest silenci i tranquil·litat o des d'aquesta serenor entres en contacte amb una pau molt profunda, amb una gran estimació, amb una joia, plenitud, enteneu? Que ve de dins. Des d'aquests sentiments il·limitats, amplis, il·limitats perquè no tenen un límit. A nivell físic tot té un límit, però internament tot és il·limitat. Des del sentiment il·limitat es pot portar a terme el que anomenem un servei il·limitat. És a dir, que la meva vida serveixi per alguna cosa. Que la teva relació amb els altres serveixi il·limitadament pels altres. I en aquest sentit d'il·limitat, no és només els que tinc al davant i els que jo puc veure i escoltar i sentir també, sinó inclús aquells que ni tan sols puc veure. Perquè entenem que la força del pensament és molt potent. Això ho entenem? Per tant, si la força del pensament és tan potent, a través dels nostres pensaments poden arribar allà on calgui. Sí? No sé si heu sentit que hi ha hagut un terratrèmol molt fort a Indonèsia una altra vegada. Val? Doncs des d'aquí, amb la força dels pensaments plens de pau i serenor, per exemple, podem transmetre aquesta pau i serenor allà on en aquests moments faci falta. Però per això, evidentment, potser un primer aspecte és una qüestió de creença, o tu creus o no tu creus que el pensament té tanta força, perquè no es pot constatar amb fets reals d'aquí i d'ara. Però sí que hi ha hagut experiments sobre això. Com quan en certs moments que hi ha hagut moltes persones pensant en la pau, per exemple, ha baixat el nivell de criminalitat d'aquella zona. Hi ha estudis d'això, hi ha universitats dels Estats Units que s'han dedicat a fer estudis d'aquesta relació. Per tant, sí que hi ha una estreta connexió entre allò que podem sentir per dins i el servei il·limitat que podem fer des del nostre fer. Perquè en qualsevol feina, relació entre nosaltres, tot té un límit. Val? Però des de dins no n'hi ha de límits. En tot cas, els límits els posa un mateix. Però no és perquè hi siguin. Pels bloquejos que un pugui tenir, per les pors que un pugui tenir, pels límits que un pugui tenir, tot això fa que un mateix es bloquegi, per tant no arribi tant. Però si tu et vas desfent d'aquests límits, la teva energia té molta força i té molta projecció. Un altre d'aquests principis és això que us deia abans, d'entendre que tot té un profund significat. Tot té un profund significat. Tot. Inclús aquest mateix fet, per exemple, del terratrèmol, no sé com ho veureu vosaltres, però tot allò que passa amb la natura, en el fons té un significat també. Quin significat tindria? Potser n'hem abusat massa de la natura i ara la natura es revela. Ens costarà de creure, més o menys, però recordeu la llei del karma que us explicava abans, vull dir, tot té un sentit més enllà de l'enteniment humà que potser nosaltres podem tenir. I quan ens passi alguna cosa, encara que en aquell moment diguem per què m'ha passat això i per què a mi, per exemple, el cas d'una malaltia, per exemple, no? Doncs té un significat, té un sentit. Què puc aprendre jo d'aquesta situació? O com m'ha enfortit aquesta situació? Ja ho he sentit a dir amb moltes persones, és que si no fos per això, no sé pas què haguera fos de mi. Aquesta situació m'ha fet recapacitar, m'ha fet replantejar-me moltes coses. Ara me n'adono d'allò que realment és important. No ho he pensat mai. Però has hagut de passar per una situació perquè allò et fes clic, perquè allò se't despertés per dins. Per tant, tot té un profund significat. I així entenem que les dificultats o els obstacles que ens trobem a la vida no són per aturar-nos. Per què són?
Perquè els
anem superant. Venen per ensenyar-nos alguna cosa. Venen per adonar-nos-en de que hem d'anar endavant. No venen perquè digui, oi, fixa't, veus, no, ja ho sabia jo que jo, perquè més endavant ja no podíem. A veure, doncs tot i així, què puc fer per superar-ho? I aquí és on un se n'adona que quan més es manté connectat amb aquesta espiritualitat, més desenvolupa la força per seguir tirant endavant. Una força que sovint no saps ni d'on surt. Que quan l'has de desenvolupar, no saps d'on surt. A nivell racional, seria impossible que haguessis tingut la força de fer certa acció. Però t'ha vingut la força per dins i ho has pogut fer. Recordo un amic que em deia que una vegada en el metro hi havia una senyora que es va relliscar i va caure a la baixa, a la via. I venia al metro i ell és no massa gran, més aviat prim, un noi que diries que no té massa força físicament. Doncs s'hi va apropar, va agafar aquesta senyora i d'una embranzida la va tirar fora. I dius, no és lògic. Si mereixes la força d'aquest noi, el pes d'aquest noi, el pes que podia tenir aquella dona, com d'una embranzida la treus? Però en aquell moment que dius, l'haig de treure, ja o ja, et surt aquesta força. I en aquest cas va ser molt curiós, perquè aquest noi després va agafar el metro que acabava d'arribar i per tant la senyora no es va adonar ni d'aquí l'havia tret. Com si hagués passat un àngel. No? Aquelles situacions que dius, ja està, més incògnit impossible, però és una realitat. Val? Doncs en aquests moments d'on treus la força que sembla que no hi sigui, és el que et fa veure que no és un obstacle, no és una dificultat. Ho tens allà, per veure alhora que allò és possible de superar-ho. I a més quan escoltem històries així, de fets com ara aquest que acabo d'explicar, ens fa descobrir que des de l'espiritualitat cadascú té moments de grandesa en la seva vida. Grandesa vull dir, doncs, el que és més enllà del que podria ser la quotidianitat, però des de les persones més normals, com puguem ser les que estem aquí ara, no són persones conegudes, ni famosos, ni res de tot això, persones des de la normalitat, com en les nostres vides, hi ha moments de grandesa. I les hem de, com si les haguéssim d'anar recuperant, per entendre quant valiosos som cadascun de nosaltres. M'enteneu? És a dir, anar veient en aquelles situacions de la vida, recordar-les, com per enfortir-me a mi en la creença i l'experiència de que realment hi ha una grandesa en mi. I quan algú m'explica una cosa, no és una incidència més que m'està explicant, una anècdota, forma part de la grandesa d'aquella persona. I quan anem recuperant moments de grandesa, el que estem fent també és anar recuperant l'autèntica saviesa, que és la saviesa que no ve de llibres, no ve de cursos, no ve de xerrades, no ve de res de tot això. És la saviesa que et connecta amb tu, amb els teus valors espirituals, amb la teva força, amb la teva espiritualitat. Aquesta és l'autèntica saviesa. I per un altre costat, el que està connectat amb l'espiritualitat, el que us vull comentar ara fa referència amb el que us deia al principi de la relació amb el temps. Una persona espiritual té una relació diferent amb el temps. El temps no és això que mesura el rellotge que portem. És una altra cosa. És viure amb més intensitat, amb més plenitud. Potser més intensitat és amb més plenitud als moments de la nostra vida. I veure que no és tant el rellotge el que ens guia, sinó aquí la metàfora seria més aviat, més que el rellotge, la brújula. Sí? Una persona espiritual està més connectada amb la seva brújula, en el sentit de saber cap on estem anant. Ho sabem? O anem passant els dies, i anem passant els fulls del calendari i ja està. O hi ha alguna altra cosa més, hi ha algun altre objectiu més a la nostra vida. Sí? Potser sóc capaç de fer coses molt de pressa, però és allò el que realment vull fer? Potser sé anar molt ràpid, però és allò el que realment vull fer? A vegades es posa l'exemple de que potser puc anar molt, un avió pot anar molt ràpid de París a Nova York, però potser em volia anar no era a Nova York, era a Londres. Llavors de què serveix si no saps on vols anar? Llavors, quina relació tinc jo amb el temps? Com visc el temps? Hi ha gent que no té mai temps per fer res. No tinc temps, no tinc temps. Ai, és que tot sembla que, com si anessin corrents, i tampoc sembla que els hi, que n'aprofitin massa el temps que tenen. En canvi, hi ha persones que sense dir massa cosa, penses, caram, quantes coses que ha fet aquesta persona. Llavors, què és el que ens limita o el que no ens limita? Potser més és una qüestió d'aquí dins. No pas de la capacitat que tinc per fer coses o no fer-les. M'enteneu? Però si t'omples el cap de moltes històries, clar, estàs molt ple. Llavors, una cosa més és com dir, uf, ja he de fer això ara. Mentre que si ho fas, ja no te n'adones que ja ho has fet. I això ens passa durant el dia. I aquest viure des de, bueno, doncs vas fent les coses, però alhora no vol dir que perdis agilitat. Jo penso que no, una persona espiritual, una persona que medita, per exemple, pot ser una persona molt àgil, molt activa alhora. Sembla que l'espiritualitat vagi relacionada amb la passivitat. I no és pas així. Pot ser una persona espiritual que sí, dediques uns moments al dia, doncs, per exemple, per fer una meditació, per tenir uns moments de relaxació, de reflexió, d'interiorització. Però justament el que estàs fent és acumular energia per sortir amb més força. Llavors, tot allò que vulguis fer després té molta més empenta. I allò que fa una persona espiritual no és tan important el que fa, sinó com ho fa. I una persona espiritual transmetrà alguna cosa més amb l'acció més senzilla que ens puguem imaginar.
allò que deia abans, no cal ser famós, no cal fer grans coses. Amb les petites coses, un se n'adona de l'espiritualitat que hi ha en l'altre. Podeu anar recordant persones així, o fets de vosaltres mateixos també, que us connecta justament amb això, amb aquesta part més profunda, més espiritual de cadascun de nosaltres. Una persona espiritual també té una força impregnada en la mirada. Sí? En la seva mirada, i alhora no li fa por la mirada dels altres, perquè no tothom aguanta la mirada. Hi ha persones que se senten molt violents quan els mires als ulls, però no hi fa res, és una forma d'expressar-nos. No podem veure, doncs, la xispeta o l'energia o l'ésser, com vulguem dir-lo, això no el podem veure com a tal, però la forma que tenim de relacionar-nos entre uns i els altres és com a punt de referència la mirada o la cara, si vols. Però aquest contacte també a nivell visual és molt important. I si tu et reconeixes com un ésser espiritual, reconeixeràs l'altre també com aquest ésser espiritual a través de la mirada. I això que es diu que hi ha mirades que maten, hi ha mirades que realment fulminen. Hi ha mirades pobres, buides, adormides, encara que tinguin els ulls oberts. En canvi, hi ha mirades molt potents, molt profundes. Una vegada estava davant d'una mirada que era com si poguessis atrevessar els ulls de l'altre. Era com aquesta mirada que et porta més enllà. Una persona espiritual se li nota per la força de la mirada. No duresa, és diferent força. Tenir força, que ser dur, és una experiència diferent. Estic parlant de la fortalesa, no de la duresa. Per un altre costat, un altre d'aquests principis és que una persona espiritual sap viure. I sap viure des de la joia o des de la plenitud i no des de l'esforç. Una altra vegada, aquest contrast. Tots, si veieu, són com contrastos entre aquell que tot és un esforç i tot costa i sembla ja que tinguin el plom en els peus i a les mans i a tot arreu. I en canvi aquells que són lleugers. I poden tenir un cos gros, però ser lleugers, enteneu? Llavors, de què depèn? De què depèn aquest esforç, aquesta duresa, ara sí que és duresa, o bé viure des de la joia i des de la tranquil·litat? No depèn pas de l'exterior. Perquè una persona espiritual no busca la felicitat des de fora. En el moment en el que busco alguna cosa fora per jo sentir-me bé, aquí no estic en contacte amb la meva espiritualitat. Però és molt subtil això, eh? Tu a vegades pots pensar que no estàs, que ets feliç perquè et surt de dins, però alerta, perquè si la situació de fora fos una altra, potser no estaries tan feliç. Llavors, un termòmetre pot ser anar-nos fent la pregunta: estic prenent felicitat d'aquesta situació? Perquè quan prenc, ho estic prenent de fora. Quan sorgeix, sorgeix de dins. Es veu que és diferent? Per exemple, quan estic en contacte amb una persona, em surt una felicitat. Estic content. Val? Però alerta, perquè no estic contenta perquè jo estic contenta. Estic contenta en relació amb aquesta persona. M'enteneu? Ara, no vol dir que no ens hàgim de portar bé i que hàgim de tenir bona relació amb els altres. Està clar que sí. Però no condicionar la meva felicitat en el que l'altre estigui allà. O condicionar la meva felicitat en la felicitat de l'altre. Tot i que un pot portar l'altre. Però el que és profundament espiritual no prendrà del que passi fora per un mateix seguir alineat des de la joia o des de la plenitud, sinó que la buscarà dins. En tot cas, aquesta relació amb Déu, l'absolut, com li vulguem dir, ens enfortirà més aquesta experiència de felicitat. I també podem trobar moments en la nostra vida on aquella força que, com deia abans, que d'on surt, doncs deu haver algú més amunt que ens dona un cable d'alguna vegada, no? No deixa un cable, com es diu. Doncs potser sí. Potser sí, a mi m'agrada pensar que sí. És una manera de no només pensar estic jo sola i ja està, sinó hi ha un altre tipus d'energia que es pot sentir, que es pot palpar. A més, és com molt palpable també. I aquest és un principi prou important, el no voler, el no ser jo en funció del que passa fora, perquè això ens fa molt fràgils, summament fràgils, profundament fràgils. Hi ha moltes persones que el desequilibri emocional que tenen justament és per aquest motiu, per la fragilitat, per la dependència. Fixeu-vos que tot això és una dependència al cap i a la fi. La dependència d'estar bé de salut, la dependència de que tal persona estigui a prop, la dependència de que tingui feina, la dependència de tantes i tantes coses que fan un ésser molt condicionat a l'entorn. I si aquella persona ja no hi és més? I si la salut ja no la tinc més? I si ja no tinc feina? I si totes aquestes coses trontollen, jo on t'estic? Aquest és un exercici de reflexió prou important també. De tant en tant hauríem d'anar fent i revisant, sovint per això. És a dir, ara estic en aquesta família, estic en aquesta feina, aquesta situació, aquests amics, val, però imagina't que tot això anés desapareixent. Val? Jo com estic? Hem d'anar fent exercicis així per veure si tinc la fortalesa i l'equilibri, i a partir d'aquest equilibri em relaciono amb l'exterior, o si construeixo la façana del meu edifici des de l'exterior, però jo estic buida per dins. I quan hàgim revisat si realment em sento buida per dins, no passa res, està bé adonar-se'n, i després veure com em puc anar treballant més per dins per enfortir-me. S'entén això? Una vegada recordo, estava en una sala amb unes quantes cadires, era un lloc petit, i de sobte em va venir aquesta imatge. Estava jo asseguda en una cadira i totes les altres cadires, no ho vaig pensar, però va sorgir el pensament així de sobte, persones de la meva família que jo estimo i anaven ocupant diferents cadires. Això era el meu pensament, no era realitat. Val. I al cap d'una estona cada una d'aquestes persones es va anar fonent, desapareixent, fins que em vaig trobar jo sola una altra vegada en aquella sala. I va ser per mi una experiència prou important de dir, hi sigui o no hi sigui, jo com estic. Val? Perquè potser teniu uns familiars dels que us sentiu molt propers, però gairebé no us veieu. Passa això? Però saps que hi són. Va, saps que hi són i que estan bé i que més o menys van trampejant, però que estan, d'alguna manera, estan allà. Va? Però una altra vegada puc gaudir de la companyia dels altres, però sense dependre o sense jo que estic bé perquè els altres estan allà. Perquè només quan tenim aquesta fortalesa, i això ja és un nivell alt d'espiritualitat, quan ja no hi ha aquesta afecció, és el que en castellà en diem apego, quan ets capaç de superar l'apego i arribes a un nivell profund d'estimació. I realment és un nivell profund d'estimació, més enllà de que l'altre hi sigui o no hi sigui. I en aquest desapego, en aquesta desafecció, també hi ha una altra cosa que succeeix, i és que ja estàs més enllà de que l'altre sigui així o sigui d'aquella altra manera. Perquè això és molt subtil, també. Però no és massa espiritual, si ens ho plantegem. Que jo vull que els altres siguin com a mi m'agradaria que fossin. Però resulta que no són com a mi m'agradaria que fossin, sinó que són com són. Sembla una mica... Però és així. Però en les relacions humanes, si ens deixem portar per aquestes coses, pot arribar a ser molt complicat. I des de l'espiritualitat no hi ha complicació, sinó hi ha senzillesa. I una cosa senzilla és neta, és senzill, és... ja. Sí? Llavors, jo m'identifico com una persona complicada o com una persona senzilla? Cadascú que pensi. Val? Però sí que hi ha persones francament complicades. Hi ha persones francament senzilles. Sí o no? Que no els calen grans coses per estar contents i que amb qualsevol cosa s'alimenten i que amb qualsevol cosa estan feliços i que no els hi fas un detallet per l'aniversari i estan la mar de feliços i un altre li compres no sé què i dirà, pa, total. No? Llavors, no pensaré, mare, tampoc, quan senzills o no són els altres, cadascú que pensi per si mateix. Quan senzilla sóc i si encara puc arribar a ser més. Val? Perquè els altres seran complicats o no, això ja és una altra història, però jo no vull ser complicada per ningú. Oi? És molt més fàcil i fas molt, molt més fàcil les coses pels altres. Mireu, un exemple de senzillesa. La meva àvia es va morir fa un temps i tothom pensava, si es mora primer l'àvia tindrem problemes amb l'avi, perquè era francament complicat. I es va morir primer l'àvia. L'àvia és gran, 40 i pico d'anys. De veritat, que s'ha fet tan senzill com si de sobte se n'adonés que ell no volia ser una complicació per ningú. I allò que pensàvem tots que seria una complicació no és cap complicació. Ha volgut ser el més discret possible, donar la menys feina possible, dins d'uns certs límits, evidentment. I un dia estava pensant, fixa't tu, que sempre dèiem, a veure què passarà, a veure què passarà. I veus, una persona quan té i conserva el senderi, si reflexiona una mica i veu què pot ser més fàcil per ell, què pot ser més fàcil pels altres, realment ho pot anar incorporant, aquesta senzillesa. Més que incorporar, és deixar anar les complicacions, perquè la senzillesa ja hi és dins. D'acord? Llavors, doncs això, que no siguem complicats si volem estar alineats amb el que és l'espiritualitat. M'agradaria acabar llegint-vos una cosa que m'ha enviat un amic per correu. Sí, tenim temps. Que he pensat que us ho llegiria, perquè és les característiques d'un ésser que s'apropa al que podríem dir la perfecció, l'elevació espiritual. D'acord? Són unes quantes frases només. Diu, les paraules i les accions s'emmirallaran. Es diu així? Uh-huh. És que ho tinc en anglès, eh? Les paraules i les accions seran mirall l'una de l'altra, que té que veure amb la coherència que us deia abans. Tot allò que dic succeeix. Per tant, no dius res que tu no facis. No li dius a un altre que faci allò que tu no faries. Un altre aspecte és que el que està elevat espiritualment resplendeix amb el contentament i sempre està amb els altres amb una cara somrient. La cara mostra allò que és important recordar i que ha oblidat allò que no és necessari recordar. Torno a dir? A veure si diré igual, eh? La cara mostra allò que és important recordar i haurà oblidat i no recordarà allò que no és necessari recordar. Val? Perquè succeeix al revés també. Un oblida allò que ha de recordar i recorda allò que ha d'oblidar. Es passa això. Però això vol dir que no estem alineats internament amb aquesta pensaments, paraules, accions que dèiem abans. Una altra. A mesura que jo m'enforteixo, escampo vibracions poderoses en l'ambient. Que un s'enforteixi no vol dir que se li queda per ell mateix i ja està. No seria lògic tampoc, sinó que ho escampa i ho transmet i ho sap difondre als altres. Encara que no ho digui ni ho verbalitzi, però una persona alineada en aquest nivell d'espiritualitat i de connexió amb Déu evidentment es transmet amb la seva vibració, manera de fer. I un altre aspecte diu, els altres se n'adonaran de la meva transformació, que serà visible a través dels meus pensaments, paraules, accions i relacions. No és possible que algú que està fent una transformació espiritual, que s'està treballant internament, passi desapercebut. Sí? Te n'adones. Més si el coneixes, saps, ai, doncs què està fent aquesta persona? Fixa't què li ha passat i no s'ha alterat o no s'ha alterat massa. O abans reaccionava d'aquesta manera, ara reacciona d'aquesta altra. No passa desapercebut. I un altre diu, el que té aquest nivell elevat d'espiritualitat ofereix amor i cooperació des del cor a tothom. Surt de manera natural. I el que és així està ple de bons desitjos i sentiments purs cap als altres. Una persona, a veure si ens ho poguéssim imaginar, també. Una persona que només desitja el bé. Que només té sentiments purs internament. Però situem-hi, perquè em sembla que el que ens ho fa complicat és que pensem en el que no és més que en el que és. M'explicaré una miqueta. La foscor no és res. És la manca de llum, però no existeix la foscor. S'entén? Per tant, allò que és positiu és que té uns valors molt elevats. Val? Per tant, allò que és negatiu no hauria de tenir cap força perquè no existeix allò que és negatiu. En tot cas, és l'absència del que és positiu. Seguim? Quan ho veig d'aquesta manera, tot gira, tot es veu d'una altra manera. Però si, en canvi, penso que el complicat és, que no és possible, tot això no, ja m'estic negant a mi mateixa. Però si per un moment em veig, i cadascú, ens veiem nosaltres mateixos pensant, això és possible, perquè no hi ha res que ho obstaculitzi, ni ningú que ens obstaculitzi, o sí? No? Llavors, si em situo en aquest moment dient, doncs puc sentir uns moments de pau, de tranquil·litat, de serenor, perquè a més m'ho mereixo, serà possible. I quan tu has viscut uns, encara que siguin uns moments de plenitud, tu saps que allò existeix i que per tant allò ho pots prolongar tant de temps com tu vulguis. Val? Hi haurà situacions que sembla que no ens posaran tan fàcils, però tu saps que si tu vols i fas atenció, allò és possible. Per tant, no hem de veure l'espiritualitat com una cosa que no s'hi pot acostar o que queda massa lluny, sinó fem-ho més, baixem-ho més, fem-ho més present a la nostra vida. Estem disposats? Sí? I per acabar, el que està alineat en aquesta espiritualitat és llum i poder. Llum i poder en el sentit de força. No poder tal com s'entén en el món, sinó té el poder, té la força, té la determinació. Sap que depèn de mi només. Sí? Llavors anem-hi pensant, anem-hi reflexionant, anem-ho vivint. Que no quedi només en els moments de reflexió, de silenci o de meditació, sinó com, en el moment en el que cadascú viu, en la realitat en la que cadascú viu, com és possible. Sí? I veurem que és més senzill del que realment sembla. Com deia abans, la senzillesa. És més senzill del que realment sembla. I si en alguns moments encara penso que és massa complicat, de quina complicació em puc desprendre? Perquè hi ha vegades que agafem responsabilitats que no ens pertanyen tampoc. I ens fem la vida complicada perquè un mateix ho ha triat. Però que si depengués de tu, la teva vida podria ser molt més senzilla. Sí? Així que, bueno, espero que no ho hagi posat massa en l'aire. Que del que es tracta és que ho puguem anar fent palpable en la nostra vida, dedicant moments de silenci, de tranquil·litat, però alhora doncs d'estar àgils en la situació, la feina, les relacions amb els altres, però sempre connectats cap endins. A mi m'agrada dir connectat cap a dins i connectat cap amunt. Per tant, el primer pas seria aquesta connexió cap endins, aquesta atenció cap a un mateix, aquesta connexió cap amunt, per tant, cap a Déu, cap a aquesta divinitat, cap a aquesta energia suprema que existeix, i des d'aquesta connexió, llavors, és més fàcil tota la relació amb els altres. Qui diu els altres, diu la natura, l'entorn, les situacions, el que sigui. Si en algun moment esteu una mica atabalats, algú de tant en tant està una mica atabalat, doncs recordeu això, cap endins, cap amunt, i després ja tornaré cap a la relació amb els altres. Però si només estic així, estic enredant-me a mi mateixa i no m'acabo de trobar. Només uns momentets, cap endins, cap endalt, i després ja torno una altra vegada. És un bon exemple la tortuga. La tortuga, quan veu perill, es fica dins de la closca, no pas per quedar-s'hi sempre, no s'hi queda sempre, després torna a sortir, però menys s'amaga. No vull dir que ens hagin d'amagar de res. Val? Però sí que és un exemple que ens pot servir com per dir, doncs, torno a agafar força, em dedico aquest temps per mi, potser em falta un dia, un cap de setmana, un temps X per tornar-me a centrar i reubicar, cap endins, cap a dalt, llavors ja tornaré a sortir. Sí? Potser heu sentit la necessitat de fer un reset alguna vegada a la vostra vida. Si fos així de fàcil, quan l'ordinador no va bé, li pretes el botó, fas un reset, torna a començar i ja està. Doncs per dins, de tant en tant, ens fa falta fer un reset. Com dir, no m'ha sortit bé, tornem a començar. Pares, tornes a centrar-te, busques el teu, com el teu eix, com el teu centre. Tornes a reconnectar-te cap a dins, cap a dalt, moments de serenor, de tranquil·litat, i després, el que vulguis. Però necessitem fer aquests parèntesi per anar vivint des de la reconnexió interna. I aquest reset no el pot fer ningú per nosaltres. Només un mateix ho pot fer per si mateix. Val? Voleu comentar alguna cosa? Afegir alguna cosa? No? Doncs farem una meditació, si us sembla bé. Ens posarem l'esquena recta. Sí, millor que no hagi d'estar pendents de res. Seu al bolso, a la bossa de la cadira al costat, o sota la cadira. Doncs amb l'esquena recta. Em sentiu bé? Sí? Deixarem descansar les mans sobre les cames. I sentim el cos aquí assegut en aquesta cadira. I fem la respiració més profunda. A l'inspirar i al treure l'aire. I a mesura que el cos es va relaxant, també puc sentir com per dins augmenta la sensació de serenor, de calma, de quietud. I a poc vaig entrant en contacte amb el que de veritat sóc. Amb l'ésser espiritual que sóc. Més enllà de qualsevol càrrec o responsabilitat. M'identifico ara amb aquesta pau que estic sentint, amb aquesta fortalesa que va sorgint de dins. Una pau, una fortalesa que no venen de fora. I això és el que sóc jo. Estic ara enfocant-me cap endins, escoltant el silenci. Aquest silenci que parla, que es fa present. I des de dins, cap a dalt, cap a Déu, cap a l'energia més pura, més pacífica. Aquesta energia que també em dona força. I així sorgeixen sentiments purs, plens de bondat, cap a tot i cap a tothom. Cap a la natura, cap al món sencer. Perquè espiritualitat és connexió. Connexió amb un mateix. Connexió amb el que és diví. I connexió amb el que ens envolta. Perquè no estem sols. Sóc un ésser senzill i profund alhora. Un ésser amb una gran capacitat per estimar i alhora un ésser que dona la llibertat de que cadascú sigui com vulgui ser, tot desitjant el millor per cadascú. I ara per uns moments ens quedarem en silenci. Tot mantenint aquest ambient de calma, de serenor, de pau. i tornem a respirar profundament. I al treure l'aire anem bellugant els peus, les mans, el coll, el cos. Gràcies per estar aquí.
Gràcies.
Doncs fins una altra.
Gràcies.